Doncs sapa que avui és 11 d'abril i avui se celebra el Dia Mundial del Parkinson. Per què se celebra? Doncs com tots els dies mundials, per conscienciar la població sobre aquesta malaltia que és neurodegenerativa i que afecta a milions de persones a tot el món. La data està triada perquè coincideix amb l'aniversari del naixement de James Parkinson, un neuròleg britànic que el 1817 va descobrir el que en aquell moment va anomenar com una paràlisi i que avui coneixem com la malaltia de Parkinson. A més, el lema d'aquest 2024 té a veure amb l'esport, perquè hi ha recents estudis que han constatat que l'esport ajuda i millora la condició física de les persones afectades per Parkinson. Summer of Sport és el lema d'aquest 2024, que seria un estiu d'esport. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, és dia 11 d'abril, avui és dijous. Estem a portes ja a un pas d'arribar al cap de setmana. Un altre cap de setmana que vindrà marcat per pujada de temperatures, que el podem començar a notar avui. Hores d'ara, estem a 16 graus a la ciutat de Lleida, tot i que les mínimes han estat similars a les d'ahir, potser lleugerament més altes, però similars. Hem tingut de mínima 8 graus a Juneda, 6 a Mollerussa, al Picat i a les Borges Blanques, també 5 graus positius a Lleida i Tàrrega, 4 a Balaguer, 2 a Cervera, 1 grau a Tremp, a Artesa de Segre, a Arties, a Sort han pujat fins als 5 graus, per cert, 1,5 a Viella, mig grau positiu a la Seu d'Urgell i a Solsona, al Pont de Suert han baixat sota 0, mig grau sota 0, 1 sota 0 a Torà, i a les cotes 2.500 de Boí, per exemple, 1 sota 0 i 6 sota 0 el de Baqueira. I a la Pica d'Estats, a 3.143 metres, se n'han anat als 11 graus sota 0, ahir 12, per exemple. Per això et dic que són temperatures mínimes similars. Hores d'ara, 16,1 graus a la ciutat de Lleida, però la tendència és a l'alça. I serà a l'alça similar amb un cap de setmana al de la setmana passada. Això, de moment, a curt termini, és a dir, avui i demà, ens ho explica la Laura Vila des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures màximes i marcaran 24 graus a la Seu d'Urgell. Predomina el cel poc ennuvolat o clar i el vent és fluix variable. Demà continuaran pujant les temperatures i marcaran 27 graus a Lleida, a Balaguer i a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Valors que continuaran pujant i seran especialment alts durant el cap de setmana, arribant o superant els 30 graus. El cel estarà poc ennuvolat o clar i el vent serà fluix de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Són les 12:23 minuts. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A voltes amb la informació meteorològica o relacionada amb... El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Carlos Arazola, ha declarat el final de la situació excepcional per sequera extraordinària a la unitat territorial 12A, que correspon a la conca del Segre, vaja. La situació, el nom ja era molt descriptiu, La situació era excepcional per sequera extraordinària. Que havia poca aigua, vaja. Han passat 11 mesos des de que es va declarar aquesta situació d'emergència, però els indicadors del març, amb un notable augment de les precipitacions, indiquen que ja no es troba en sequera prolongada. Això no obstant, la Confederació manté l'indicador d'escassetat en alerta i per això recomana prudència. És que si en aquestes alçades no hem après res, és que ja no sé com ho hem d'aprendre. Per tant, ja dic, prudència. Prudència en l'actual campanya d'aquest 2024, que tot just comença. El volum del sistema Oliana-Rialb es troba a 207 hectòmetres cúbics i es troba en situació d'alerta. I el del sistema Noguera-Pallaresa a 368 hectòmetres cúbics en situació de prealerta. Per tant, que han millorat les coses? Sí. Que ja estem bé per oblidar-nos de tot? No. No rotundament. Estan millor els embassaments que en aquestes dates de fa un any? Sí, sí, i afortunadament és degut a les precipitacions. Ha tornat a caure neu aquesta darrera quinzena i, per tant, ja saps que la neu, tard o d'hora, acabarà als embassaments en forma d'aigua. Però també és cert que les reserves de neu que teníem habitualment, ho dic això perquè ho veig amb gràfiques que m'envia l'Armando Álvarez, on es veu a cada vall els gruixos de neu habituals o la mitjana que hi ha habitualment al març i a l'abril, i estem molt per sota. Això és una altra cosa que no hem d'oblidar. Però estem molt per sota dels gruixos de neu que hi havia habitualment amb aquestes dates. I aquella neu que hi havia habitualment, aquells gruixos, és aigua. I ho acabarà sent a l'abril, maig o juny. Aquells gruixos no els tenim. Això no vol dir que no hagi de ploure més ara a l'abril o al maig. I ja està. Per tant, mirant ara, els embassaments estan millor, sí. Però ull, perquè a curt termini la reserva aquella que teníem de neu no la tenim. Per tant, a veure com acabarà tot plegat. Passem plana. N'obrim una altra que segurament et fa mandra d'escoltar, però que l'hem d'obrir i n'hem de parlar. La precampanya electoral. Sí, sí. Fa molts anys es parlava de les campanyes electorals. Duraven 2 setmanes i ja es feien suficientment llargues. Ara no. Ara tenim les precampanyes electorals. Són aquells moments entre eleccions i eleccions en les que es fa pràcticament el mateix que en una campanya electoral, llevat de que per llei no es pot demanar el vot. Però pots fer mítings i pots fer de tot. Aquesta dita de darrerament és que sembla que estiguem sempre en campanya electoral, doncs és certa, és això. Bueno, ja han començat les declaracions en vista a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest proper mes de maig, que coincideix íntegrament amb la festa major de la ciutat de Lleida, i la de Badalona, per cert, i la de Badalona, que ja saps que compartim el Sant, Sant Anastasi. El dia de festiu, el dia 11 de maig, doncs és el dia de reflexió. En fi, per què t'ho dic tot això? Perquè el diputat de Junts, Isidre Gavín, ha reclamat al ministre de Transports, Òscar Puente, el traspàs del servei de trens Avant de mitjana distància a la Generalitat de Catalunya. Ha dit això, exactament.
Les ciutats al voltant de Madrid, amb la meitat de població que Lleida o Tarragona, tenen el doble i el triple d'oferta, una vegada més, igual que amb el dèficit fiscal i amb les inversions en infraestructures. Ja n'hi ha prou. Dues coses. Actuïn amb urgència per resoldre aquestes mancances. Ahir la comissió vam aprovar alguna iniciativa en aquest sentit. I dos, demanem el traspàs del servei de l'Avant a la Generalitat de Catalunya. És un servei públic, transcorre íntegrament per Catalunya i és traspassable. La nostra proposta és clara. Traspàs de l'Avant i independència. Quina és la seva, senyor ministre?
Jo, si tot això, i ara ho dic egoistament des de Lleida, s'ha d'acabar traduint en el que tinguem més oferta ferroviària passant i parant per Lleida, i això desemboqui en una davallada de preus, benvingut sigui. Si no, són paraules. Perquè recorda que el tren que acaba anant a Europa segueix sense parar a Lleida. Que les dues noves operadores de baix cost segueixen sense parar a Lleida. I que els preus per anar a Barcelona o a Madrid des de Lleida segueixen sent escandalosament alts. A tot això, el ministre, tu què creus que haurà dit? Podria enfocar el tema de dues maneres. O, escolta, anem a escoltar-ho i anem a estudiar-ho, o anem a fer campanya o precampanya electoral. Doncs igual ha anat per aquest camí.
Y por eso lamento que, al calor de la campaña electoral de Cataluña, es evidente que hoy está presente también en esta sesión plenaria, incurra usted en el populismo y en la demagogia en materia de infraestructuras, ¿no? Y haga este discurso incendiario que además relaciona usted con la independencia. Mire, yo creo que si la independencia en un Estado de la Unión Europea, de uno de sus territorios, carece de sentido, lo es menos aún si se vincula con las infraestructuras, porque precisamente las infraestructuras, por su propia naturaleza, para lo que sirven es para unir.
Jo insisteixo, amb aquesta picabaralla, al final hem de ser pràctics. És a dir, com a lleidatans i lleidatans, si ens suposa que ha de venir més trens, que han de tenir més freqüències i que ens ha de baixar el preu, benvingut sigui. Però és que al final no passa. Un diu, l'altre contesta, s'esbarallen, a veure si em votes a mi, a veure si votes a l'altre, amunt i avall, però aquí els trens no paren i els preus no baixen. Aquesta és la realitat, eh? Per cert, un altre incendi hem tingut a Lleida, un altre ensurt. L'edifici del carrer La Marca, número 4, va estar afectat per un incendi ahir i finalment s'ha arribat a la conclusió de que no presenta danys estructurals. Prèviament, després d'una primera inspecció, es va optar perquè els 7 veïns de l'edifici no passessin aquesta nit als habitatges a l'espera de que un tècnic aquest matí de la propietat fes una inspecció més exhaustiva a requeriment del Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria. Recordem que 5 de les 7 persones que hi havia a l'immoble en el moment dels fets van haver de ser atesos, 4 d'ells van ser traslladats a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 3 per inhalació de fum i un altre amb pronòstic reservat que s'hauria precipitat en veure's pressionada pel foc. Els cossos de seguretat van aconseguir esmorteir la caiguda d'aquesta persona, es va extingir el foc i avui ja poden tornar a les seves cases. Eh? I mira, marxem cap a un poble, marxem cap a Bellver de Cerdanya, menys de 2.000 habitants. El jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell ha admès a tràmit la querella d'una professora del Col·legi Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya per prevaricació administrativa i contra el marit d'una altra professora, companya de treball, per incitació al delicte de prevaricació i calúmnies. Com va anar això? Doncs la mestra defensa que va ser acusada falsament d'haver netejat la boca amb sabó a 2 alumnes quan en realitat només havia fet servir la frase feta. Assegura que els querellants ho van fer servir per fer córrer la mentida i així poder-la fer fora. Diu que els fets han provocat que ara hagi d'estar de baixa per ansietat i depressió i, segons el despatx que la representa, la querella també apunta al govern com a partit civil responsable. El problema d'això és que a Bellver de Cerdanya o a qualsevol altre municipi de 2.000 habitants s'acaben coneixent tots. I déu-n'hi-do, eh? si hem d'anar amb aquestes històries. Acabem amb la notícia econòmica del dia i és que hi ha una entitat bancària que ens ha dit, segons els seus estudis, que constata un increment inversor de les empreses de Lleida. El sector turístic lleidatà, per cert, creix entorn d'un 30% respecte a l'any 2019.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que parlarem d'animals de companyia d'aquí a 40 segons.
Ho tinc claríssim. El que vull estudiar perquè m'agrada i té futur és...
electromecànica.
Tu també?
Sí, estudio al CTI. El Centre Tècnic Ilerdense imparteix cicles de grau mitjà en electromecànica i grau superior en automoció.
Però jo no tinc l'ESO.
Et pots matricular al PFI de mecànica i carrosseria. Ja trigues, tenen borsa de treball. El telèfon d'informació del CTI és el 973-220017. Matricula-t'hi, no te la juguis.
Ho tinc clar, és el meu futur.
La tienda de camises en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I ara ja és el moment en el que hem de parlar dels teus animals de companyia. Ho fem amb bona companyia i ben acompanyats, eh? Amb Anadon Veterinaris. Els trobes a internet anadonvet.com, al carrer Segrià número 11, a la ciutat de Lleida, i després tenen aquell número de telèfon que funciona sempre, a les 24 hores del dia, 973-266-388, 973-266-388. És un telèfon en el que, si tu truques de matinada o un dia festiu, et contestarà una persona de guàrdia, que serà una veterinària o un veterinari, i t'assessorarà en el problema urgent que estiguis tenint. Si truques amb aquestes hores, escolta, que sigui una emergència, perquè hi ha una persona de guàrdia, però vaja, vull dir que sigui una emergència, que no sigui una cosa que pugui esperar l'endemà. Com sempre, ben acompanyats amb la infermera veterinària i terapeuta felina certificada Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Doncs anem a parlar d'un tema. Jo crec que no va sortir una llei que va dir que per tenir avui en dia ja un gos havies de passar com un examen?
Encara no ha sortit.
Encara no ha sortit, però això sortirà. Bueno, pues a l'examen una de les preguntes serà aquesta, segur. Fa falta desparasitar més d'una vegada el meu gos o el meu gat? Respostes. Resposta múltiple, va. La primera, sí. La segona, depèn de si ve que és, si es rasca o no es rasca. La tercera, la C, depenent de l'època de l'any. Quina diríeu, A, B o C? Quina? La de sí sempre, tota la vida, no?
Tota la vida del gos i del gat.
Bueno, bromes a part. S'ha de desparasitar el vostre gos o el vostre gat? Sí. Quan s'ha de fer? Sempre.
Interna i externament.
Això, interna i externament. Però per què és tan important?
Ja saps que he vingut unes altres vegades i he dit tot el que pot passar si no desparasitem. He portat noms de malalties estranyes, que te complico sempre molt la vida,
sí,
per dir-ho.
Sí.
Però
o
avui,
no, ja.
Avui vaig a la base de tot. Per què és tan important? Doncs bé, la desparasitació, tant interna com externa, amb gossos i gats, sempre els dos, és fonamental per diverses raons. Una és la salut de l'animal. Els paràsits interns i externs poden causar una sèrie de problemes de salut en les mascotes, com pot ser diarrea, vòmits, pèrdua de pes, anèmia i fins i tot la mort. La desparasitació interna tracta els paràsits que s'allotgen a l'interior de l'animal, sobretot a l'intestí, però també a paràsits que s'allotgen als altres òrgans, com pot ser l'aparell respiratori o l'aparell circulatori, entre d'altres. La prevenció de malalties zoonòtiques. Penseu que això vol dir que se'n peguen a l'humà.
Ah, caram.
Unes certes parasitosis poden ser zoonosis, és a dir, que es poden transmetre de l'animal a l'ésser humà i viceversa. Uh-huh. Vull dir que funciona pels dos.
O sigui, de la persona a l'animal també.
Per tant, si tu tens polls, per exemple, li pots transmetre al teu animal.
O a l'inrevés.
Sí, sí.
Al final acabareu els dos, vull dir que és que això...
Sí, tots a casa amb polls.
Sí, clar.
Per tant, la desparasitació no sols afavoreix la salut dels animals de companyia, sinó també la de les persones que viuen amb ells. Després, el calendari de desparasitació. Bé, normalment es recomana començar a desparasitar els bebès, tant els gats com els gossos, des d'aproximadament 6 setmanes d'edat. Després d'aquesta etapa de la vida, hi ha productes especials que són ja a partir de cadells dels 6 mesos. Després la pauta serà depèn del producte amb què estem desparasitant a l'animal. Hi ha productes que són mensuals i uns altres que són trimestral. Això sempre després dels 6 mesos. La desparasitació externa. Amb la desparasitació externa ens ocupem d'eliminar els ectoparàsits, és a dir, paràsits que viuen en la superfície de l'animal, com poden ser les puces, les paparres, els àcars, els polls que dèiem, mosquits, etc. Els paràsits externs són capaços de transmetre diverses malalties, algunes d'elles potencialment mortals. Molt important, encara que les mascotes no surtin de casa, poden contraure paràsits de diverses formes, perquè això m'ho trobo molt a consulta. No, jo no desparasito perquè el meu gat, sobretot això passa més en gats, el meu gat no surt de casa, és de pis. Bé, doncs, poden contraure paràsits per exemple, finestres obertes. Jo crec que les finestres les obren a totes les cases.
Sí. Alguns paràsits... O s'haurien d'obrir,
Vale.
És igual. No, vull dir que s'haurien d'obrir, que segurament a l'època d'hivern les obrim menys del que tocaria.
Sí, però hi ha alguns paràsits, com els mosquits, que poden entrar a casa a través de les finestres
no,
obertes.
No, perdona, els mosquits entren a estar amb les finestres tancades.
Doncs pues mira, més al meu favor, gràcies, Ricard.
A veure, jo he estat a casa, en una habitació tancada, i apareix un mosquit i dius, a veure, per on ha aparegut? Els mosquits no sé com entren, però acaben entrant.
Doncs encara m'ho fas més
pues
fàcil. Després, roba i sabates. Els amos poden portar paràsits a casa a través de la seva roba i sabates. Per exemple, els ous d'uns certs paràsits poden adherir-se a la nostra roba acariciant un gos o simplement deixant la nostra jaqueta damunt d'un altre que hagi tingut contacte amb un animal infectat. Així de fàcil. Després arribem amb aquesta jaqueta a casa, la deixem a prop del gos o del gat, o va el gat a restregar-se o el gos a olorar-la i ja estem.
Ja estem.
O bé caminant pel carrer, trepitgem una caca seca, que ni ens hem adonat, perquè igual ja queda no res d'aquella caca al terra, que això és molt comú. I a la nostra sola de la sabata ja estem contagiats. Lo mateix, arribem a casa amb les sabates i per més que el felpudo aquell de la porta... No, això no funciona així. Els paràsits els entres
no,
cap a casa.
A part de que aquestes catifes, si no s'acaben netejant, són també una font inesgotable de... Perquè, clar, si netegem allí i es van quedant allí, cada vegada que passem per sobre... ho portem tot cap dins. Per tant, ull amb això, eh?
Llavors, igual, entres a casa amb les sabates, tu et penses que te'ls has deixat allà a la catifa de la porta i no, les portes a la sola de les sabates. O sigui, que imagineu que fàcil que és. Després, altres animals. En tots els veïnats hi ha gossos i hi ha gats d'altres amos, que poden tenir puces o uns altres paràsits. I aquests paràsits poden arribar molt fàcilment a les nostres cases, com he dit, o bé per les finestres, o simplement aire, hi ha un gat o un gos a un altre balcó, hi ha molt vent, està infestat... És facilíssim. Imagineu quan dieu, no, jo no desparasito perquè el meu gat... Dic gat perquè normalment els gossos s'hi surten. No surt de casa, per a què? Jo sempre dic el mateix, ell no, però tu sí. Mm. O bueno, clar. Crec que tu sí. I si no, obres les finestres o el que hem dit abans. Ja a qualsevol casa se pot contagiar un gos, un gat. És superimportant desparasitar.
Molt bé. Cada quant desparasitem? Un cop a la vida o quan té mala cara o com?
Això és sempre.
Ja, però sempre que no, cada setmana no el desparasitaré, no?
No, ja depèn dels productes. Com he dit abans, els bebès es poden començar a desparasitar a partir de les 6 setmanes de vida.
I després, quan renovo?
I fins als 6 mesos cada mes.
Val.
Cada mes.
Cada mes?
Sí. Quan són bebès, amb productes especials de
clar,
bebè...
Clar, són molt sempre... més suaus, suposo, els productes, i clar, per això s'han de fer més sovint.
Són xerops de bebès.
Val.
De les 6 setmanes fins als 6 mesos és mensual. A partir dels 6 mesos, tant gats com gossos, és depèn del producte. Hi ha productes que duren un mes, hi ha que duren 3 mesos, això ja depenent. Ja
els
sabeu que al mercat...
Els que més duren?
3 mesos.
Aquests són els que més duren?
Sí.
I els
hi ha collars...
Són aconsellables o...
Sí, sí, tot és molt... ara que dius això vull dir una altra cosa. Hi ha collars que tenen molta fama, que... són desparasitants. Que sapigueu que el collar, només el collar, no és suficient. Mm. És un més a més.
Val.
O sigui, s'ha de donar la pastilla, la pipeta. Hi ha moltes coses al mercat. Sobretot són pastilles i pipetes. A més, hi ha gossos que surten més, que viuen al jardí, que... Aquestos, a més, s'hi tindria que ficar un collar. Val. Ara, el collar sol, oblideu-vos que no fa res. I el meu consell és al gat no ficar-li mai un collar.
Jo, davant del dubte, perquè em pot generar dubte, escolta, jo tinc un gos gran o petit, o surto molt, o surto poc, o tinc un gat, o jo què sé, segur que t'hem generat mil dubtes, 973-266-388, amb horari comercial, et contestaran des de la botiga i pots fer les preguntes que vulguis. En el teu cas, que aquesta és la gràcia, és que jo vull que em contestis en el meu cas. I si no t'acostes al carrer Segrià número 11, si vas amb un gos pots anar-hi tranquil·lament, si tens un gat doncs portes una foto i ja està. I ells t'assessoraran de diferents marques, diferents productes, de diferents periodicitats o freqüències i així doncs, de manera que et sigui còmode i fàcil de fer-ho. Però fes-ho, però fes-ho.
S'ha de fer.
S'ha de fer.
Ara està a punt de sortir al mercat, novícia, no? Està a punt de sortir al mercat un injectable que durarà un any.
Caram.
Només per gossos. Ara, només farà puça i paparra.
Ah, val.
Què vol dir això? Que es quede curt. Perquè
clar.
Exteriorment tenim polls, tenim àcars...
Tema de polls, que per acabar, hem dit, clar, els polls van tant de la persona a l'animal com de l'animal a la persona.
Sí, les puces també.
Bueno, el normal és que acabem, si entren polls, acabem tots amb polls. Clar, les persones que ens diuen, talla del cabell.
Bueno, si agafeu, xampus especials...
Bueno, sí, ho dic, però, no, et deia això per... Si agafem polls, que no se'ns ocorreixi tallar-li el pèl al gos sense consultar, si en aquell gos, aquella raça, li va bé que li tallin el cabell, no?
Clar, i el deixes com el un pèl. Crespat xinès d'aquells que és calvo.
Bueno, jo t'ho dic perquè segur que a alguna persona se li ha ocorregut o ho ha fet.
Saps què passa? Que no, només tindries que rapar, tindries que després que afeitar-lo.
Ah, no,
vull
sí,
dir.
clar.
I encara i així...
I que es deixi.
Tendria puces, perquè les puces les és igual el pèl.
Bueno, però més a part, d'això ja sabeu, en parlarem cada 3 mesos, si vols, però que s'ha de desparasitar,
sí,
és
molt
així.
Important.
És així, ja està. Ho fem amb humor, sí, però no vol dir que no sigui important, al contrari, que sobretot és, si ho feu bé, t'estalvies una mà de mal de caps increïble, a part de diners.
Molts diners.
A part de diners. No, ja ho dic per anar a la part pràctica, per tant,
clar,
important.
Has de curar la malaltia que li han causat al teu gos o al teu gat aquells paràsits.
Important, desparasitar. Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. Allí t'atendran de manera perfecta i totalment personalitzada, o al 973-266-388. Imma Sabaté.
Dis-me.
Bona setmana.
Bona
bon cap
setmana.
De setmana.
Igualment.
Gràcies, Imma. Fem una pausa ràpida i avui parlem de Parkinson.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boys significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cope Lleida. Ja saps que avui és el Dia Mundial del Parkinson. Ja saps que tu hem dit al principi del programa que, mira, aquesta malaltia o aquesta data del Dia Mundial coincideix amb l'aniversari del naixement de James Parkinson. Va ser un neuròleg britànic que el 1817 va descobrir el que en aquell temps va denominar com paràlisi i que avui coneixem amb el nom de la malaltia de Parkinson. El Dia Mundial d'aquest any 2024 té un lema molt esportiu, Summer of Sport o Estiu de l'Esport. I per què? Doncs perquè volen extendre aquesta celebració i alhora la conscienciació sobre que l'activitat física ajuda els pacients a controlar els seus símptomes. Mira, sigui com sigui, avui és el Dia Mundial i, per tant, el que fem és posar-nos en contacte amb l'associació Parkinson Terres de Lleida i, concretament, amb la seva presidenta, amb la Carme Sánchez. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per cert, Carme, que ens estàs atenent encara des del vestíbul de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, on des de les 10 del matí esteu, doncs, amb un punt d'informació, no?
Sí, cada any, excepte doncs, el temps de la pandèmia, ens fiquem al vestíbul de l'Arnau de Vilanova doncs, per visibilitzar-nos i bueno, doncs, sempre dona la casualitat que algú te comente que baixa del neuròleg, que l'acaben de diagnosticar, o sempre te trobes gent que doncs, jo tinc un familiar, jo tinc, vull dir, sí. La veritat és que te'n dones compte de la incidència de la malaltia.
Clar, he vist xifres, això fa de mal dir a vegades, perquè depèn dels llocs, però són xifres d'aquestes a l'engròs i parlava de que, com a mínim, una de cada 100 persones a partir dels 60 anys acabarà patint Parkinson. No, 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 no és una xifra baixa, ni molt menys, eh?
No, no, és la segona malaltia neurodegenerativa després de l'Alzheimer, el Parkinson. I vull dir, cada vegada se dona amb gent més jove, també.
Carme, el que dèiem, la tasca que esteu fent avui d'informació, suposo que és vital, no?, quan et diagnostiquen, perquè sí que és veritat que la doctora o el doctor t'acabarà donant informació, però suposo que et sents perdut i necessites, com a mínim, el recolzament d'una associació que puguis preguntar i pugueu informar.
Doncs sí, la veritat és que la gent quan ve de molt perduda en trobar, i la veritat és que els hi fa una mica de... Encara que això ara últimament ho veiem que s'està potser... Està canviant una mica, oi? Uh-huh. Que potser s'apropen més aviat perquè també els informen. Clar. Més de la nostra existència.
Carme, aquesta tarda a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova teniu programada tot unes activitats que començaran a les 6 de la tarda amb la teva benvinguda.
Doncs sí, tenim aquest any tenir una neuròloga d'aquí de l'Arnau, la doctora Gil, que ens parlarà sobre un nou medicament que s'està donant actualment, i després tenim una fisioterapeuta que parlarà de la incidència de l'exercici físic al Parkinson, no? Perquè és molt important que, a part de la medicació, que el malalt de Parkinson porte una vida de fer exercici, de moure's, de sortir, perquè és una malaltia que té tendència a tancar-se amb si mateixos. I vull dir, és molt important.
Això alimentaria el lema d'aquest 2024, no? De l'esport ajuda.
Això mateix, sí. Molt ben dit amb aquest aspecte, sí.
A les 6, com dèiem, a la sala d'actes de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, la doctora Maria Pilar Gil parlarà d'aquest medicament que ens avançava la Carme, i cap a les 7... tindrem aquesta xerrada Exercici físic i Parkinson a càrrec de Maria Masbernat, que és professora. Sí. Carme, hi ha avanços significatius amb el Parkinson en els darrers anys?
La veritat és que és una malaltia que costa, oi? I se van fent coses, però diuen que estan sortint, però la veritat és que no s'han avançat gaire, en el sentit de que sempre partim de la mateixa producte, oi? L'únic és que van sortint diferents maneres d'aplicar-ho, però la veritat és que és una malaltia que costa molt, Tot està molt en l'aire.
Clar, realment ara la investigació on s'està centrant? A prevenir el Parkinson o quan està diagnosticat intentar aturar-lo?
Bueno, la veritat és que aturar-lo penso que és una malaltia que una vegada ja té bé no pot parar. Jo suposo que s'està investigant més de cara a veure de on ve i per poder, diguéssim, investigar d'avançar-te, no?, a la malaltia.
Us dono la web on trobeu l'associació Parkinson Terres de Lleida, és fàcil, parkinsonlleida.cat. parkinsonlleida.cat. Carme, sí. Vosaltres què oferiu des de la vostra associació?
Doncs, oferim diverses activitats. Passa que al ser una associació petita no tenim massa recursos per oferir massa. I és una de les coses que estem lluitant per veure si l'administració s'implica i ens poden ajudar per donar més teràpies, oi? Però actualment fem logopèdia, fem estimulació cognitiva, teràpia de grup. Vull dir, actualment el que també està tenint molt èxit i és el tenis taula, que s'està estudiant. Hem fet un conveni amb el centre de Borges, de tenis taula, i amb la UDL, que estan fent un estudi de lo que implica la repercussió que té el tenis taula amb la malaltia, oi? Perquè s'està veient que els hi dona molta millora. I fins i tot, vull dir, vam començar que eren 4 i actualment ha crescut, fins i tot, vull dir, està obert a familiars, vull dir que... I la veritat és que diuen que noten molta millora. En el moment que estan fent l'esport, vull dir, no té molta millora, oi? Bueno. I enganxa, los enganxa. Hi ha gent que te diu, jo no he fet mai. I la a l'hora de la veritat, si ho proven, la veritat és que continuen, Vull dir que algú ha de tindre.
Sé que s'està realitzant a Guadalajara aquest primer campionat d'Espanya de tenis taula de Parkinson, amb la presència, com bé deies, del tenis taula de les Borges.
Sí.
I evidentment amb persones vinculades amb l'associació de Parkinson Lleida.
Sí, tenim a dos dels nostres socis allí.
Que bé.
Amb molta il·lusió participant i la veritat és que estem molt, molt contents de veure pues, la repercussió que està tenint. Després, actualment també estem fent uns tallers per cuidadors i el que també ens agradaria pues, de cara al proper any és portar el Parkinson a les escoles. Vull dir, perquè veiem que hi ha molt desconeixement i sobretot els nens, vull dir, que sàpiguen el que és el Parkinson, perquè se poden trobar a casa amb un familiar proper, pare, padrí, padrina, i la veritat és que s'està fent arreu d'algun lloc de Catalunya i té molt d'allò, molt de repercussió.
Carme, quanta gent sou a l'associació a Lleida?
Doncs mira, actualment som 55, amb tot això que t'estic comentant, del tenis taula, de que l'any passat van fer una exposició fotogràfica al món rural, pues la veritat és que no s'han visibilitzat bastant i la veritat és que hem notat que hem crescut quasi el 50%, vull dir que no fa gaire, érem uns 30 i pocs, i actualment som 55.
Doncs els trobeu a internet també, parkinsonlleida.cat, és la millor manera de conèixer-los i posar-vos en contacte amb ells, parkinsonlleida.cat. Esteu a l'edifici on hi ha les associacions sanitàries de Creu Roja a Lleida, al carrer Henry Dunant número 1, però vull dir que a través de la vostra web és la manera de posar-se en contacte amb vosaltres.
Sí, el nostre telèfon també.
Sí. Bueno, teniu un telèfon mòbil.
Sí.
Que és el 619-037-308.
Sí, això mateix.
619-037-308. Aquí podeu trucar per buscar informació, però si no, a la web parkinsonlleida.cat. Carme, avui, perquè és el Dia Mundial del Parkinson i parlem amb vosaltres i vosaltres ens expliqueu totes les activitats que feu, però demà la gent que té Parkinson el seguirà tenint, i passat demà, i l'altre, i d'aquí un mes, i d'aquí dos mesos, no?
Sí.
La resta de l'any, no sé si us sentiu sols.
Pues la veritat és que ara últimament ens estem donant a conèixer bastant a través de comunicació de l'ICS, no s'han fet arribar a tots els caps de la província, perquè, clar, no només volem els de Lleida capital, voldríem arribar a tot arreu i poder comptar amb l'ajut dels mateixos associats o familiars per poder ficar petites, si puguen ser, com a delegacions a altres punts de la província, oi? Perquè Lleida, ja sabeu que és un territori bastant gran i és molt difícil arribar a tot arreu des d'aquí, des de la capital, oi?
Clar. Carme, com us podem ajudar? Si algú ens escolta i diu, escolta, jo vull ajudar aquesta associació, us podem ajudar?
Pues la veritat és que tota ajuda no és bona, Vull dir, tant si se vol fer alguna petita aportació econòmica com si volen vindre a agafar una mica de compromís amb el sentit de dir, a veure, tirem endavant perquè hi ha molts fronts a oberts.
Molt bé, doncs a parkinsonlleida.cat, encantats de rebre el que pugueu oferir, ja sigui una hora a la setmana, ja sigui tres dies a la setmana, ja sigui una aportació econòmica, el que faci falta, tota ajuda serà ben rebuda, evidentment. Estem parlant amb la Carme Sánchez, és la presidenta de l'associació Parkinson Terres de Lleida. Fins a les dues estan encara al vestíbul de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i ja sabeu que aquesta tarda a la sala d'actes de l'Hospital Arnau de Vilanova, a partir de les 6 de la tarda, hi haurà aquestes dues xerrades, una amb la doctora Maria Pila Gil sobre medicaments, per entendre'ns, i l'altra pràcticament a les 7 de la tarda a càrrec de la Maria Mas Bernat, en la que parlaran de l'exercici físic com un bon complement per entendre'ns, tenint en compte que aquest 2024 també el lema de l'any del Dia Internacional contra el Parkinson, doncs és que l'esport fa més bé que malament, per entendre'ns. I ja, bueno, ens ho ha corroborat la Carme, amb aquestes activitats que estan desenvolupant des d'aquesta associació. Carme Sánchez, escolta, encantat de conèixer-te i enhorabona per la tasca que feu.
Moltes gràcies, Ricard, a tu. Adéu,
gràcies, gràcies, Carme. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, ara arriben les escapades i des de Lleida demà a les 12:20.